Radio Vilafranca.
De cinema en parlem cada divendres amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Són dies glamurosos on tots els focus apunten a la catifa vermella de Cannes. Un festival que s'acaba, però que està donant, com sempre, titulars i imatges molt interessants.
Sí, sí, sens dubte. Aquest any potser no hi ha la selecció que hi va haver l'any passat, però déu-n'hi-do, i a més, com comentàvem la setmana passada, la pel·lícula Sirat va tenir molt bones crítiques. A les bones crítiques que va tenir Sirat s'hi sumen ara les de Romeria, la nova pel·lícula de Carla Simón.
Com la van aplaudir a ella i a tot l'equip mentre desfilaven per l'auditori?
Sí, sí, va rebre al final de la projecció una ovació d'uns 11 minuts, aproximadament, que déu-n'hi-do. I això és la pel·lícula amb la qual Carla Simón d'alguna manera tanca una mena de trilogia personal, perquè ella doncs, va perdre els seus pares per culpa de la sida quan hi va haver la pandèmia als anys 80. I això, i amb aquesta, ha anat explorant una mica el que era la seva vida amb les seves dues pel·lícules anteriors, Estiu 1993, Alcarràs, i amb Romeria doncs, vol tancar, es veu, una mena de trilogia personal, i ho fa, doncs, es veu, explorant una via més... Bé, dues vies noves, una que seria més... no comercial, però sí com algo més convencional, i després una que és més experimental, vull dir, però en qualsevol cas es veu que és una pel·lícula fascinant, pel que sembla diferent del que ha fet fins ara, i tanca una mena de trilogia personal doncs, apropant-se als malalts de sida en l'època més auge del virus, que va ser en els anys 80, amb aquesta història d'una noia que viatja de Barcelona a Vigo.
El Carràs va guanyar el Festival de Berlín, i la Palma sona per Carla Simón.
Em temo que no. O sigui, la gran favorita ara mateix, que això és el que anava a comentar, és ni més ni menys que la noruega Sentimental Value, del noruec Joachim Trier, que és un director que es va donar a conèixer... Bé, ja té altres pel·lícules conegudes, en té una que es diu Oslo 31 d'agosto, una altra que es diu Thelma, però una que li va donar moltíssima fama és una que va fer fa uns anys amb l'actriu Renate Reinsberg, que es deia La peor persona del mundo, que va acabar nominada a l'Òscar a millor pel·lícula estrangera. I ara doncs, ha repetit amb aquesta mateixa actriu i ha fet una pel·lícula que es diu Sentimental Value, que parla doncs, d'un director que decideix... Ha d'intentar... Un pare director de cinema que intenta doncs, reconnectar amb la seva filla actriu, que justament és la mateixa premissa que la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb Javier Bardem. Però es veu que aquesta és la gran favorita a la Palma d'Or, la noruega Sentimental Value. I sobretot el que es comenta és que Stellan Skarsgård, que és actor fetitxe de Lars von Trier, fa en aquesta pel·lícula el paper de la seva vida. I això es destaca que és una pel·lícula doncs, amb ecos de Bergman i una gran interpretació de Skarsgård, que és la que sona com a gran favorita a la Palma d'Or, tot i que Sirat també estarà, d'Oliver Lasha també estarà una mica allà. I després és destacable també la gran patacada que ha patit l'última pel·lícula de la francesa Julia Ducournau, la directora que va guanyar la Palma d'Or per Titan fa uns anys, que bueno, en aquesta ocasió doncs, ha volgut apropar-se també als malalts de sida a través d'una pel·lícula fantàstica que petrifica sobre un nou virus que petrifica els cossos, que es diu Alfa. I en aquesta ocasió doncs, es veu que, bueno, que no li ha sortit bé l'aposta. Està ambientada en una mena de realitat alternativa als anys 80, on bueno, doncs una noia torna a casa després de fer-se un tatuatge en vez de saber quines agulles i s'infecta d'un virus que això converteix els seus cossos en pedra. I ha tingut malíssimes crítiques, per desgràcia. I per últim, és també destacable les molt bones crítiques que ha tingut l'altra pel·lícula espanyola present a Cannes, que és La ciudad sin sueño, ambientada a la Cañada Real, que s'ha presentat a la Setmana de la Crítica i ha guanyat el Premi Millor Guió. I aquesta serà, sens dubte, una de les grans apostes espanyoles de l'any.
I la pel·li en la qual participa el Sergi López?
Sí, Sirat. És la que vam comentar.
La gran favorita.
Sí, l'altra gran favorita juntament amb la noruega Sentimental Value.
Estan frec a frec.
Sí, bueno, sembla ser que una mica són les dues que són més fortes. També hi ha una brasilera que es diu Agente Secreto, del Cleber Mendonça Filho, que és un director brasiler, que d'aquesta també deien que potser apuntava la palma, però tot està per veure què decidirà demà el jurat presidit per Juliette Binoche.
Demà coneixerem aquest palmarès de Canes, divendres el compartim i l'analitzem. I finalment ha arribat una setmana potent d'estrenes, després de 2-3 setmanes que hem patit una mica, eh?
Sí, sí, avui arriben dos pel·lícules destinades a conquerir la taquilla i una més autoral.
Amb quina comencem?
Lilo i Stitch.
Hemos capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Acaba de coger la roja.
¡Qué abominable planeta tienes en el punto de mira!
¡Una estrella fugaz!
Necesito un amigo. Un mejor amigo.
¿Qué es eso?
¡Es muy mono y blandito!
Es tu responsabilidad, ¿entendido?
Te lo prometemos.
Oh. ¡Bájate de ahí!
You look like an angel.
No. ¡Contrólalo! ¿Qué haces? Nada de perros en la mesa.
¿Seguro que es un perro?
Sí. Ruff.
Disney continua estirant la veta de fer remakes en acció real de pel·lis d'animació que li han funcionat molt bé.
Sí, sí, en aquest cas doncs, es tracta d'una pel·lícula que potser és un clàssic menor en comparació amb altres grans èxits de la factoria, però que, bueno, que al final s'ha convertit en una de les pel·lícules més estimades de Disney per mèrit propi, que és Lilo i Stitch del 2002. I en aquesta ocasió, doncs bé, aquí s'ha decidit barrejar imatge real amb efectes digitals. Aquest és un Stitch recreat directament amb CGI, en comptes de fer altres coses que podrien haver fet, com seria donar-li una mica més de realisme o crear, modificar el seu disseny clàssic, doncs directament s'ha apostat per fer-lo directament a través de CGI.
La veritat és que s'assembla molt a l'animat de fa més de 20 anys.
Sí, sí, és que de fet el que més es destaca és que una cosa tan arriscada i que era tan difícil com aconseguir que fos una mica orgànica aquesta barreja entre els extraterrestres i l'acció real, doncs realment funciona. O sigui, és una de les fites de la pel·lícula. I que, sens dubte, Stitch aquí és el rei de la festa, com en la pel·lícula original. En un remake que es veu que, bueno, que no substituirà la pel·lícula original, però sí que permet reconciliar-se una mica amb els live-action de Disney.
Perquè Blancanieves, que és el darrer, va punxar, no?
Va punxar en taquilla.
Va fer molt mala caixa.
Sí, sí, aquí va fer molt mala caixa, però llegien una crítica que Disney sempre té un as sota la màniga i sempre té una pel·lícula que està destinada a conquerir la taquilla.
Ara es rescabala amb Lilo i Stitch.
Sí, sí, sens dubte. I això dirigeix Dean Fleischer Camp, director d'una pel·lícula que va estar nominada a l'Oscar, que es deia Marcel la Concha con Zapatos. I sobretot es destaca que un dels encerts més grans és el del càsting. O sigui, sobretot l'actriu que fa de Lilo, que és una nena que es diu Mayake Aloha, es destaca que només pel seu somriure ja val la pena pagar l'entrada.
Diu spin-off que va dirigida a un públic que sap què va veure i que no li fa res un bon sopar, encara que sigui reescalfat, això diu, perquè s'assembla molt a l'original i que funciona molt bé dramàticament, com a diversió, i que el millor, com deia el Miquel, és aquesta recreació digital que han fet de l'Stitch.
Sí, sí.
Dèiem que Disney es rescabalarà del fracàs a taquilla de Blancanieves i, a més, segur que la pel·lícula ve acompanyada de tota mena de merchandising, no?, que també els ajudarà a omplir el calaix.
Bueno, potser no és una pel·lícula destinada tant a vendre peluixos de l'Stitch, perquè al final ja tens el peluix de la pel·lícula original, però sí que...
Bueno, per les noves generacions?
Per les noves generacions potser sí, però sembla que d'alguna manera vol apel·lar una mica més a la nostàlgia, incloent novament en la banda sonora cançons de l'Elvis. Vull dir que és una mica tant pels que van créixer amb l'original com pels que bueno, volen veure una versió nova d'aquesta pel·lícula.
Aquest és un dels dos plats forts del cap de setmana. N'hi ha un altre de molt potent, també.
I tant, Missió Impossible, sentència final.
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA.
Esto que leo es correcto. La bomba del Kremlin.
Para ser justos, la bomba era para matarlo a él.
¿Gaseó una reunión de seguridad? Fue hace solo 2 meses. Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí.
Si queremos salvar al mundo del cataclismo, tenemos que tratar con él, si decide aceptar.
Cualquiera con una mente lúcida va a estar al borde del pánico. ¿Y cuál es su plan? Exactamente.
Han traicionado a tu equipo, Ethan. Todos vuestros secretos al descubierto. Todo lo que es. Todo lo que ha hecho. Li ha dat un portaaviones?
Aquesta és la 8a missió impossible, si hem de fer cas al que diuen, el comiat a la saga de Tom Cruise amb 62 anys.
Sí, sí, amb 62 anys, definitivament. Bueno, un heroi que pràcticament rossa l'edat de jubilació, però l'home vol seguir fent les seqüències d'acció sense doble de risc, li és exactament igual, inclús a risc de matar-se. Però s'ha definit aquesta 8a entrega com Tom Cruise es dona un autèntic bany de Tom Cruise. O sigui, aquesta pel·lícula té nom i cognoms, que és Tom Cruise. És a dir, s'ha convertit per mèrit propi en una mena de messies del cinema d'entreteniment. O sigui que aquí tenim la 8a entrega de Missió Impossible, que, bueno, passa sobre... Bé, gira al voltant de que si no es troba una clau al submarí atòmic Sevastopol, l'entitat, que és una intel·ligència artificial, doncs acabarà apoderant-se del món, començarà una guerra nuclear i la fi estarà per arribar. Llavors, la presidenta dels Estats Units encarrega una darrera missió impossible a Ethan Hunt i al seu equip, i bé, i hauran d'aconseguir, doncs, evitar que aquesta intel·ligència artificial s'apoderi del món. I bé, doncs, en aquesta ocasió, bueno, doncs, es veu que, bueno, s'apela als moments més... als personatges antics, els quals potser ja no recordàvem. Comença amb un petit muntatge de tot el que havien sigut les anteriors Missions Impossibles.
Les grans escenes d'acció, no?
Les grans escenes d'acció.
El tràiler és així, la pel·lícula també?
La pel·lícula sembla ser que també. Que recupera personatges del passat, actors que ja... Hi havia, que és algo que una mica també feia l'entrega anterior, que va deixar el llistó molt alt, la Sentència Mortal, que de fet es deia, l'anterior es deia Sentència Mortal parte 1, i aquesta havia de ser la parte 2, però finalment es va canviar una per Sentència Mortal i aquesta per Sentència Final. I això, i bé, doncs, en aquesta ocasió es veu que aquesta última entrega resumeix el rumb aquest autoral que ha pres la saga, perquè les 4 primeres van estar dirigides per directors de pes, la primera per Brian De Palma, la segona per John Woo, la tercera per J.J. Abrams, la quarta per Brad Bird, director de Los Increíbles, i a partir de la 5a, doncs, Tom Cruise ja va agafar el control creatiu i va posar com a director Christopher McQuarrie, que és el...
Un amic seu, no?
Sí, sí, amic seu, però és que a més és el guionista de Sospechosos Habituales, vull dir, no és poca cosa, tampoc. I, bueno, es veu que s'entenen molt bé fent les seqüències d'acció, que té 2 seqüències d'acció espectaculars, aquesta nova entrega.
Però he llegit en alguna banda que no superen el salt de la moto.
No superen el salt de la moto de l'anterior, però sí. Tot i així es veu que és un final digne per una de les sagues d'acció d'aquesta última, d'aquest segle, juntament amb la saga de James Bond.
Diuen que és la més èpica, també la més fosca, nostàlgica, clar, perquè s'acaba, i grandiloquent, aquí Cruise ho ha donat tot. Posa la cirereta a una saga de gairebé 30 anys, és que hem crescut amb Tom Cruise, amb Ethan Hawke, I, clar, si la saga continués, el que seria dificilíssim seria Missió Impossible trobar substitut a Tom Cruise, no?
Sí, sí. O sigui, si continua, es veu que deixa la porta oberta a noves entregues, però si continua serà ja sense Tom Cruise i el llistó es queda molt alt, sens dubte.
Clar, d'aquestes últimes dècades seria la saga d'acció més icònica, juntament amb 007, no? Amb James Bond, potser.
Correcte, sí, sí.
Missió Impossible 8, el comiat de Tom Cruise. Què més arriba al cinema?
Los Tortuga.
¿Quiénes son?
Tortuga les llamaba.
¿Por qué?
Les decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga.
¿Y tu madre te contó cómo se mató a mi padre?
¡Adiós, familia!
Hola, linda. ¿Qué tal por Barcelona?
Bien.
Súper bien.
¿Te conté que estoy manejando el taxi de noche?
Madre soltera, inmigrante sin nómina.
Qui són els Tortuga?
Doncs els Tortuga, el nom de la pel·lícula fa referència a aquelles persones que van haver de migrar des de Jaén fins a Barcelona amb tot a sobre. Llavors, aquesta és la història d'una mare i la seva filla que intenten doncs, bregar amb el dolor que senten per la pèrdua del seu pare, bé, pare i marit, respectivament, i intenten tirar endavant, juntament amb altres dones, perquè aquesta és una història de dones. I és la segona pel·lícula de Belén Funes, just després de l'èxit brutal que va tenir la hija d'un ladrón. Que va... Clar, diuen que la segona pel·lícula sempre és la més difícil de fer. En aquest cas, doncs, el llistó el tenia alt, perquè va guanyar el Goya millor direcció novella. Greta Fernández es va endur el premi a millor actriu a Sant Sebastià. I, a més, tres premis Gaudí. Millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció i millor guió. Llavors, clar, vull dir, ho tenia difícil...
Supera-ho.
Ho tenia difícil Belén Funes, però es veu que justament se n'ensurt bé amb aquesta pel·lícula que va guanyar tres premis al Festival de Màlaga, Premi Especial del Jurat, Millor Direcció i Millor Guió, i on es veu que sobretot destaquen les dues actrius, sobretot la debutant Elvira Lara, i també Antonia Zegers, que és la que fa de la mare, que, bueno, és un habitual del cinema de Pablo Larraín, però es veu que fan un paper magnífic totes dues i que amb aquesta, doncs, Belén Funes es confirma com un dels noms excel·lents quan a cinema social i cinema familiar espanyol.
Una història que toca moltes tecles, el dol, com deia el Miquel, però també la immigració, la precarietat, els desnonaments, el vincle mare-filla... I sempre amb la càmera molt a prop dels personatges.
Sí, sí, molt a prop dels personatges i evitant sentimentalismes innecessaris.
Anem per una altra història?
Sí, una funció inesperada.
No necesito un colegio especial. ¿Sabes? Ese crío es lo único que no puedo fastidiar.
Lo sé, es cierto. No puedes porque es perfecto.
Vosotros dos, iros a un hotel.
No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece.
Menudo genio. ¿Sabes que la palabra autismo viene del griego en tu propio mundo? No quiero que esté en su mundo, Nick. Yo le quiero en este mundo. No he venido a pararte. Tienes que saber que tienes una familia que te quiere, te necesita y le importas.
Ara sentíem De Niro, que també té el seu paperet a Una funció inesperada.
Sí, sí, interpreta... Bé, la pel·lícula se centra en un home que intenta ser còmic de stand-up sense aconseguir-ho i viu amb el seu pare, que és Robert De Niro, que és un xef reconvertit en porter. I bé, i doncs, bueno, té problemes amb la seva dona perquè tenen un fill autista, que la seva dona, bueno, és partidari d'enviar-lo a una escola especialitzada... Ell, en canvi, és més partidari d'estar en una escola normal i bé, l'escola els hi llança un ultimàtum amb els pares i finalment doncs, ell decideix segrestar-lo i emportar-se'l en un viatge per carretera sense rumb fixe.
Road movie?
road movie, correcte, que tira més cap a la comèdia, tot i que prou seriosa com per abordar alguns temes, com per exemple el que suposa tenir un fill autista o el que suposa establir vincles amb ell i el que suposa ser un bon pare. Llavors, bueno, deixa un post deliciós i un optimista sabor de boca. Es destaquen molt bones interpretacions de l'actor Bobby Cannavale i el nen, que és autista, el nen actor és autista de veritat, William A. Fitzgerald, i dirigeix Tony Goldwyn, que és el conegut per ser el dolent de Ghost.
I una última pel·lícula que arriba a la cartellera.
Un buen padre.
Señor, santísimo padre, que quisiste que la cruz de tu hijo fuese fuente de toda bendición. Sé misericordioso con nosotros, que la erigimos como signo de nuestra fe. No, no puedes hacer eso.
Claro que sí, mira.
¿Qué no?
¿No tenías que escribir una homilía?
Simón. Soy Luis.
Sí, ha pasado mucho tiempo. ¿Es tu hijo?
Y el tuyo también.
¿Por qué no me habías dicho nada?
Porque estaba en Montreal cuando me...
Tenim un capellà i un fill que apareix de cop, no? Un buen padre.
Sí, sí, la contradicció de que els capellans no poden tenir fills, doncs bé, doncs aquí trobem aquesta història d'un home doncs, que es retroba amb una dona que feia 11 anys que no veia, just quan estava fent el seu seminari, amb la qual i fruit de les relacions sexuals que va tenir abans de convertir-se en capellà, doncs bé, doncs descobreix que té un fill i haurà de demostrar que, bueno, que no és incompatible els valors religiosos de l'Església amb ser un bon pare. Una pel·lícula doncs, que no arriba en mal moment després de la mort del papa i quan Conclave encara està en cartellera, amb un esplèndid Gregory Gadebois, que ara mateix és un dels actors més reclamats de França.
És un habitual, no?, la pantalla francesa.
Un habitual, justament sortia a Presumpció d'Innocència, que vam comentar fa un parell de setmanes i que acabem de fer aquest cap de setmana passat a les sales d'ací. I bé, aquesta és l'òpera prima del muntador Ronan Tronchot, on es veu que fusiona dues tradicions del cinema francès, que són les pel·lícules amb sotana incorporada i les feel-good movie, les pel·lícules que volen fer sentir bé, amb fill inesperat. I llavors es veu que descriu d'alguna manera el dia a dia d'aquest capellà amb un rigor gairebé documental.
I acabem tafanejant la cartellera de l'Assassí, del Kubrick, i explicant quan podrem veure aquestes pel·lícules.
Sí, Lilo i Stitch, des d'avui mateix al Kubrick ja, i seguirà durant la setmana que ve i la següent, probablement. Missió Impossible, Sentència Final, està confirmada ja a partir del divendres que ve, dia 30 de maig. I un bon Los Tortugas farà segur també, probablement a les sales d'Àsia, en una data encara per concretar. I Un bon padre també està confirmada ja a partir del 6 de juny a les sales d'Àsia. I res, us esperem aquest cap de setmana. Avui a les 9, sessió d'Ojos Negros, d'aquest cicle de Marcello Mastroianni que organitzem a les d'Àsia en col·laboració amb el BSN Film Fest. I el cap de setmana us esperem a les d'Àsia amb També esto passarà, demà dissabte a les 8, presentada per l'actor vilafranquí Pascal Monteagudo i també per la seva representant Maria Antònia Rovira. I al Kubrick doncs, us esperem amb la gran estrena de la setmana, que és Lilo i Stitch.
Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana cinematogràfic.
Bon cap de setmana. You fooled me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15.
Comencem explicant-vos en aquest nou flash informatiu que hi ha una nova mobilització ciutadana per reclamar tarifes justes a la C32, marxa lenta el proper 1 de juny. L'acció que s'emmarca sota el lema "La carretera no és un luxe, és una necessitat". Com dèiem, el diumenge 1 de juny a les 4 de la tarda, la ciutadania tornarà a mobilitzar-se contra el cost elevat del peatge de la C32 amb una marxa lenta de vehicles que sortirà del pàrquing de la platja del Far de Vilanova i es dirigirà als peatges de Vallcarca. L'acció iniciada des de Cunit i que s'emmarca sota el lema "La carretera no és un luxe, és una necessitat", vol denunciar les tarifes considerades abusives d'una infraestructura que molts residents utilitzen diàriament per motius laborals o familiars. Els organitzadors reclamen una reducció real i efectiva del peatge per tothom, sense discriminacions territorials, i exigeixen una C32 pública, accessible i justa. La mobilització està pensada com una marxa ordenada i pacífica, amb vehicles circulant agrupats i a velocitat constant, sense baixar dels 60 km per hora. El vilafranquí José Luis Gómez rep un reconeixement dels Mossos en el Dia de les Esquadres. El Teatre de la Passió d'Esparreguera acollia aquest dimarts l'acte de celebració del Dia de les Esquadres de la Regió Metropolitana Sud. El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, i l'alcalde d'Esparreguera, Juan Jurado, van presidir l'acte, al que també hi assistia el regidor de Seguretat Ciutadana de Vilafranca, Ramon Zavalla. En el transcurs de la celebració es van lliurar felicitacions, condecoracions i reconeixements. Entre d'altres, el vilafranquí José Gómez, monitor del PFI de Pintura de l'Institut El Penedès, en agraïment per la seva col·laboració i cooperació amb el cos dels Mossos d'Esquadra. Sant Sadurní d'Anoia acollirà diumenge la 38a Diada de la Puntaire. Sant Sadurní es convertirà diumenge en l'epicentre de l'art tèxtil tradicional català amb la celebració de la 38a Diada de la Puntaire, una cita anual itinerant que enguany portarà fins a la vila més d'un miler de puntaires i una quarantena de parades especialitzades. La trobada, que tindrà lloc de 10 del matí a 2 del migdia a la plaça del Pont Romà, comptarà amb entrada lliure i oferirà una jornada plena de demostracions en viu, balls populars, actuacions de la coral de la gent gran i una fira amb expositors i proveïdors del sector. Com a preludi a la jornada central, aquesta tarda a les 7, el Casal d'Entitats acollirà la inauguració de l'exposició 20 anys de l'Associació de Puntaires de Sant Sadurní, una mostra que celebra dues dècades de dedicació i passió per la punta de coixí. L'exposició es podrà visitar fins al 6 de juny. I acabarem explicant-vos que Vi en Femení torna a Vilobí dissabte amb una jornada plena de cultura, música i vi. El dissabte, Vilobí del Penedès acull la segona edició de la mostra enogastronòmica Vi en Femení, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament a través de les regidories de Turisme, Igualtat i Feminismes. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Vila i vol donar protagonisme al paper de les dones en el món del vi, la gastronomia, la cultura i les arts. La fira comptarà amb la participació dels cellers Retoms, Montpícolis, Can Suriol i Planes Albareda. Els productes gastronòmics vindran de la mà del taller de Vilobí i el restaurant Jaume Via, dos establiments de referència del municipi. La mostra obrirà a les 6 i inclou tallers, un show cooking a mà de parellada, l'espectacle Simbiosi Duo Love, que combina dansa i trapezi, habaneres en femení amb Neus Mar, tast guiat de vins, actuació musical de gala Canyís, un concert de FEM i sessió musical amb Lola Band DJ per tancar la jornada.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui finalitzarem el Penedès en xarxa entrevistant el vilanoví Bernat Valls, que s'ha estrenat amb la seva primera novel·la, Ningú no ho sabrà. I parla la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio.
Així és, Sílvia, i per això ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Bernat, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt agraït i content d'estar amb vosaltres.
Era de rebut, doncs, poder-te fer una entrevista, ja que has tret el teu primer llibre, aquest ningú no ho sabrà, però primer de tot anem a presentar-te una miqueta, si et sembla, no? O et presentes tu?
Com vulguis. Bueno, no ho sé, això... és que fa mal... Fa de mal dir, això de presentar-se un, eh?
Et presento jo?
Sí, sí. Mira.
Vinga, ets tècnic de l'administració, polític català, graduat social, postgraduat en direcció i desenvolupament econòmic local i en direcció i gestió de fires, a més d'haver estudiat màrqueting i administració d'empreses. Però, a veure, una cosa és la teva experiència, tot el que s'ha estudiat, tot el que portes treballant durant molts anys. Com ha estat fer el salt de dir vaig a escriure aquesta primera novel·la?
Doncs, bueno, és una cosa de com dir-te, que sempre he tingut les ganes, no?, de poder fer escriptura creativa després de tota una vida, doncs, d'escriure pàgines i pàgines i pàgines de discursos, d'articles, d'informes, de memòries, de projectes, no? És a dir, per la meva activitat professional i política, doncs, he escrit molta literatura, però molta literatura entre cometes tècnica o política, no? Uh-huh. I tenia moltes ganes de donar curs a una cosa que m'agrada molt, a una passió, per dir-ho així, no? Que mai trobava el temps per fer-ho possible, de poder fer i dedicar-me a i treure, no?, una obra d'escriptura creativa, i en aquest cas una novel·la.
No trobaves el temps o et feia por? I t'ho pregunto perquè a mi m'ha passat. És a dir, jo em passo la vida escrivint, ja ho saps, ens coneixem mm-hmm. de fa molt de temps, però és com que tinc moltes idees al meu cap, però no acabo de trobar el moment, o potser és por, no ho sé.
No, jo diria... em mancava temps o mètode per trobar aquest temps, saps? Allò de dir... poso una horeta cada setmana o cada dia, o cada, és a dir, trobar la manera de poder-m'hi posar. Però jo no dic... Sí que em feia respecte. Molt. Sempre me n'ha fet, eh? És a dir, per molt que m'agradi escriure, sempre m'ha fet respecte pel que dirà la persona que ho llegeixi, no? No sé com explicar-ho.
Ja.
No tant por. Respecte... Respecte sí que me n'ha fet. El que passa és que és el que et dic, no trobava... No havia trobat mai no només és el temps, el temps i la tranquil·litat mental de poder-te dedicar a escriure com es mereix, no? És a dir, cony, intentant començar i acabar una obra, en aquest cas, no? Havia, això sí, al llarg dels anys, havia escrit infinitud d'estructures, de guions, d'arguments... Que no havia pogut tirar endavant, no havia pogut tirar endavant cap, i al final, doncs, uns anys enrere, allò que dius, ostres, mira, com que no tinc i no hi havia previsió de tenir temps allò a curt termini, no? Perquè la feina, a mi per sort, vull dir, sempre ha anat a més, i el que vaig dir, bueno, doncs, escolta, com a mínim a l'estiu, no? Les vacances a l'agost, m'hi poso, i m'hi vaig posant. No sé dir-te quant de temps he estat per escriure-la, tampoc. Fa molt de temps que vaig començar, saps? Però la vaig anar fent, fins que la vaig tenir acabada.
I com ha estat el procés creatiu? Perquè, clar, portes molt de temps, potser ni has calculat exactament el què, però com ho acabes dirigint?
El procés creatiu en si ha estat, per mi, molt entre agradable i com dir-te, i emprenyador, en el sentit de que, hòstia, almenys per la meva manera de ser, vols tenir les coses acabades, saps? I aquesta immediatesa amb una novel·la o amb un llibre, amb un assaig, etcètera, aquesta immediatesa no hi és, no? Òbviament. Però, saps, m'estava debatent entre el que m'agrada quan escric i el que pateixo quan escric. Uh-huh. Saps? Aquest doble sentiment.
Sí.
però el que he trobat més agraït, el que m'ha fet un retorn més brutal, t'ho haig de dir així, és un cop la publiques, no pel fet de publicar-la, sinó que un cop la publiques i la llegeix gent i et fa retorn, és una... Per mi, ha estat una experiència que m'ha, bueno, que m'ha sobtat molt, que agraeixo molt i que m'ha agradat molt. No? El fet de tenir al davant una persona que se t'ha llegit el llibre i que et pregunta, escolta'm, això que expliques aquí, a mi em van dir que tal, i això és veritat. I aquesta, d'allò que expliques concretament, això és, va passar. És a dir, aquesta sensació per mi ha estat el millor.
Déu-n'hi-do. Anem a situar en el mapa la novel·la, i és que és allà on es junten, no?, les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i l'Anoia, no?, i concretament els municipis de Querol, Pontons, Aiguamúrcia. No? Allà és on es situa geogràficament.
Exacte, allà és on transcriu la, on transcorre la trama. Jo entenc que, bueno, de fet és on la vaig escriure. És a dir, jo passo els estius en una casa familiar allà, concretament als ranxos de Bonany, municipi de Querol. I suposo també que el fet d'escriure-la allà doncs va portar a s'ambientés en aquella, no només en aquell espai, en aquell territori físic, sinó en aquell espai de memòria, en el sentit de que és una trama que et porta a experiències viscudes, a explicar experiències viscudes amb personatges reals, no?, però que se'ls ha canviat, òbviament, el nom, i en fets també, en la gran majoria, doncs, reals. I sí, tal com tu dius, passa allà. Passa allà també amb el... Ja et dic, suposo que ha influït per ser el lloc on t'escrivia, no? Però també per una... Com dir-te? Com una voluntat i un reconeixement i un agraïment amb un entorn natural que jo crec que és molt poc conegut i que ostres, que tenia ganes de tot el que aquell entorn natural m'ha portat a mi al llarg de la vida, doncs tenia ganes de retornar-lo i de fer-lo conèixer i de reconèixer-lo, vaja.
De fet, a vegades ens passa, no?, que valorem més el que tenim fora que no pas el de dins, i aquí has fet un homenatge, no?, a la zona nostra.
Sí, perquè és el que dius. És a dir, són entorns que, com que els tens tan naturalitzats, no?, i tan... són el teu entorn tota la vida tan acompanyat, i no els veus... no tenen res d'extraordinari per tu, no? Però la veritat és que quan hi ha gent que els veu amb els seus ulls i amb les seves motxilles, per entendre'ns, no?, i et diuen, hòstia, però és molt xulo, o sigui, aquí, jo no sabia que hi havia això. Wow. Bueno, doncs, la veritat és que, i a més, en aquest entorn, hi ha molt poques novel·les, evidentment, que hi ha poquíssimes, si és que n'hi ha alguna que ho desconec, però no és un entorn en el qual, no?, es presti a que hi hagi una producció literària que passi i que s'ubiqui o que es localitzi en aquesta zona.
Hi ha 5 personatges a la novel·la. Són... o estan inspirats en personatges reals, en persones reals?
Sí. Els personatges i els fets, la gran majoria, encara que hi hagin coses que sembla mentida que no puguin ser, estan inspirades en fets reals i en personatges reals, en fets reals que potser no han passat en aquell lloc on es descriu, personatges on se'ls ha canviat el nom, etcètera, no? És a dir, però sí, tot té una base certa. I fins i tot hi ha algun personatge que, fora d'aquests 5, que se'ls ha conservat el nom també com una, entre cometes, com un homenatge, no? Perquè són persones que van molt, que anys enrere, no?, havien configurat molt aquell territori, eren persones molt arrelades en aquest territori i em va semblar oportú, que ja no hi són, malauradament, però amb aquestes persones sí que em va semblar oportú referenciar-les pel seu nom.
I les històries també són algunes reals?
La majoria. Sí. No, i a més, en les presentacions que hem fet, surt el tema, no? Escolta'm, això que expliques, això és real? Doncs sí, això sí que ho és. En primers passatges, doncs, que que són cert el que és cert el que es diu, però que no estan referenciats físicament en el lloc on van passar, no? Vull dir, però sí, sí, tot el que la gran majoria del que diu el llibre és més enllà de la trama més fantàstica que té una mica de rerefons, que això evidentment no està fonamentat en res en res que hagués passat, però els personatges, els fets i tot plegat, sí, sí, estan fonamentats en coses i personatges reals.
Explica'ns una mica de què va el llibre, sense fer-nos spoilers.
Bueno, el llibre és una història de 5 personatges, com tu deies, que en un moment determinat coincideixen, es coneixen i coincideixen doncs, en l'adolescència, passant els estius en aquest entorn que comentàvem, i que com acostuma a passar a la vida, doncs, al final es perden, no? aquests contactes, a mesura que la gent es va fent gran, es perden. Uh-huh. I arriba un moment que es recuperen el contacte i el que ells no són conscients, però en definitiva la trama del llibre és que aquelles 5 persones van configurar una, entre cometes, una mena de comunitat que sense ser-ne conscients i sense adonar-se'n, doncs van fer tot un seguit de fets encadenats que van ajudar a contribuir a preservar aquell entorn natural que havien viscut en la seva adolescència i que tant estimaven. No, uh-huh. No m'havia fixat, ni he volgut tampoc, fixar-me que jo escrivia una novel·la doncs, per tenir més o menys ventes, més o menys èxit o més o menys repercussió. Uh-huh. I, per tant, no vaig voler entrar en la dinàmica, per dir-ho així, d'una editorial a l'uso, no? Uh-huh. És a dir, el que vaig fer va ser buscar una editorial que m'ho pogués publicar, que, bueno, d'aquestes que fan... que les autopubliques, per dir-ho així... Sí. I fins i tot no vaig voler ni de comercialitzar-ho pels canals tradicionals. Uh-huh. Saps? Vull dir, jo vaig contractar l'edició del llibre i la comercialització m'estic encarregant jo per amistats, per gent que té... Doncs, hi ha un xicot que té una llibreria doncs, que és molt amic meu, altres llibreries que quan s'han assabentat et demanen que si el poden tenir, punts de venda de la zona on te passa la història, és a dir, ho he volgut fer una mica així, entre cometes, casolà, és a dir, el producte, la novel·la, el llibre, és l'editorial que m'ha publicat és Círculo Rojo, que és molt bona, uh-huh. i el producte és molt bo. El text ja direu si és bo, no?
Això ho haurem de jutjar, no?
El material està molt ben editat, molt ben publicat, però ja et dic, no tenia al ser la primera no tenia la pretensió de poder fer-la, i a partir d'ara si he ja et garanteixo que la segona novel·la doncs ja me la plantejaré diferent, però aquesta també volia provar una miqueta el món aquest, saps?
Uh-huh. On es pot aconseguir el llibre? On podem comprar-lo?
Doncs a hores d'ara està a Amazon, està a la llibreria La Gàrgola de Vilanova i la Geltrú, està a l'Abacus de Vilafranca, a l'Abacus de Vilanova, i es pot trobar també en el quiosc de Pontons, a la botiqueta dels Ranxos de Bonany, l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Bonany, uh-huh. i la Fleca de les Pobles.
Només en físic hi haurà edició e-book o no?
No, en principi no. En principi no. I també, no sé si t'ho he dit, es pot trobar a Amazon també, però sí. No, en principi ho faré així en físic.
Uh-huh. Parlaves d'una segona novel·la. Ja estàs treballant?
No, treballant encara no. Perquè vull fer-ho diferent, saps? És a dir, el que et deia. Ara, durant molt de temps, vaig haver d'anar esgarrapant, saps? En vacances i tot això. Ara vull fer-ho diferent. Vist que salvant les distàncies i esperant que... Bueno, i sabent que no pots parlar amb tothom que se la llegeix, no? Però que he tingut bons inputs, doncs intentaré, ara que les exigències a nivell professional i sobretot polítiques han baixat, uh-huh. i doncs intentaré poder dedicar-me d'una manera allò més constant, saps? A poder...
Posar-te una rutina, novel·la. No?
Sí, intentaré, sí, sí.
Intentaràs.
Intentaré, no prometo res.
Escolta, de moment has fet una presentació, la vas fer a Vilanova.
Sí.
Tens en ment fer-ne d'altres o no?
a Vilanova, al restaurant Tastets, i després vam, el dia 19 d'abril, vam fer-ne una al restaurant Mas Pla de Ranxos de Bonany. Uh-huh. I no, en principi, vaja, no sé que em demanessin alguna específica.
Què et diuen a la presentació dels llibres? Ha sorprès els teus coneguts, els teus amics, els teus companys, o no?
Bueno, ja és molt curiós, perquè ja et dic, està referenciat amb personatges, algun dels quals ha vingut a la presentació.
Oh!
Sí, no, però vull dir positiu, eh? Positiu,
sí.
No sé, a mi m'ha passat que quan comences a escriure, el text que escrius acaba tenint cames i se'n va cap on ell vol, moltes vegades sense que tu siguis conscient que se'n va cap allà, no?
Uh-huh.
I la veritat és que un plantejament massa, com dir-te, massa sofisticat, sinó el que volia era que fos una novel·la, com finalment va ser, no? Vull dir, molt, es llegeix molt ràpid, la gent que la llegeix m'ha dit, hòstia, l'he llegit molt bé, molt ràpid, vull dir que és molt lleugera,
uh-huh.
Però al final, de fons, m'han sortit tot un seguit de reflexions que jo no tenia, no les he fet conscient, no?
Ostres!
I això té a veure amb això que deia, no? L'imatge que et deia, doncs m'ho va fer veure i després va sortir en alguna presentació, no? Que concretament la presentació del dia 10 al final va acabar sent una reflexió tant de els temes pendents que ens queden a la vida, amb importància moltes vegades, no? De mantenir el contacte uh-huh. amb gent que ha sigut important en la teva vida, no?
Déu-n'hi-do.
I dius, home, jo en la novel·la no pretenia arribar amb aquesta reflexió tant a la... No sé, ara no recordo si va ser el dia 10 o el dia 19, hi va haver una persona que al final de la presentació va aixecar, va agrair la presentació i va dir, no només agraeixo, sinó que a més comunico, per dir-ho així, no? Que amb el que hem parlat aquí, sobre això de recuperar l'amistat, la gent que perds al llarg dels anys i tot això, ho dic que mira, hi ha una persona amb la qual ha perdut el contacte i que arrel del que hem parlat aquí demà em poso i la vull trobar.
Wow.
Bé, ja et dic, tot i que no era la
teva intenció, no?
No.
Tot i no voler parlar d'aquesta amistat, d'aquestes persones que han estat importants, podria ser una forma de dir, ostres, doncs el proper potser m'enfoco més directament cap a algun tema així que pugui remoure?
La novel·la al final ha acabat tenint de fons, per dir-ho així, tot un seguit de reflexions que jo no m'havia proposat. No m'havia proposat fer, no? Llavors jo entenc que si això t'acaba sortint és que tens, entre cometes, algun compte pendent, no?
Uh-huh.
I que tens coses que necessites treure, tot i que no explícitament, però al final t'acaben sortint. I el fet aquest de que amb gent amb la que, ostres, havia passat molt bons moments, en un moment de la infantesa, l'adolescència, etc., però al final els acabes perdent, sí que és veritat que potser alguna vegada em devia saber un creu, no? Però i això se m'havia quedat. I en aquest sentit, doncs, ara quan escrius sobre això, et surt aquest penediment de no haver mantingut aquestes amistats, no?
Uh-huh.
Però això em va sortir, com dir-te, és el que deia, és a dir, jo no em vaig proposar que sortís això. Per tant, jo a la propera no em proposaré que fer cap reflexió de fons, intentaré tornar a fer un plantejament que sigui agradable de llegir, que aporti alguna cosa, i segur que en el rerefons doncs hi haurà, sense haver-ho pretès, no? Al final hi hauran, bueno, el que parles de coses acaben sortint reflexions que tenim a dintre i que acaben el text ens acaba portant cap allà.
Mm-hmm. Tindrà vida pròpia. No.
Té vida pròpia, sí, això t'ho dic, és una cosa de les que m'ha sobtat. Que els textos que nosaltres escrivim tenen vida pròpia, tenen cames, que en dic jo. Sí, sí.
I també la interpretació que cadascú pugui fer-ne quan ho llegeix, lògicament, no?
Clar, sí. És a dir, ha passat amb algun retorn que tens, no?, d'algun lector que et diu i et fa una interpretació que, hòstia, et quedes una mica parat, no?
Uh-huh.
És com, jo no volia dir això. no em referia a això, no?
Clar.
Però clar, és evident que, o sigui, una de les coses agradables que té la lectura és que tu et fas el món, no? I el vas construint a mesura que te l'imagines perquè llegeixes.
Déu-n'hi-do, Bernat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquí al Penedès en Xarxa. Molts èxits amb aquesta novel·la, Ningú no ho sabrà, i que es pot aconseguir en diverses llibreries, com has dit, a Amazon també, i molt pendents de tu i de la pròxima novel·la.
Doncs moltes gràcies per aquesta estona i fins la propera.
Moltes gràcies.
A reveure, adéu.
I que bé que sonen els Blue Monkeys amb Digging Your Scene. Amb ells acomiadem aquest divendres 23 de maig al Penedès en Xarxa. Posem la cirereta final a tota aquesta setmana que hem compartit amb vosaltres. Avui hi ha hagut teatre, hi ha hagut cinema, hi ha hagut propostes de cap de setmana, la trobada de puntaires, la Diablo Oliva, aquesta segona edició de la Masovera a Vilafranca. Hem tingut esports, una prèvia, i aquesta 13a cursa d'orientació Lluís Barrera que us hem proposat, la Meteo amb el Marc Paredes, un bàsic dels divendres. I per acabar aquesta conversa amb el Bernat Valls sobre aquesta primera novel·la, Ningú no ho sabrà. Una estona que hem compartit i que reeditarem a partir de dilluns, al llarg de la setmana vinent, de 9 a 12. Mentrestant, bon cap de setmana!